L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Una jornada més, avui ja dijous 18 d'abril. Des d'aquí, des de la sintonia de la teua municipal, donem pas i iniciem aquesta nova crònica de l'actualitat de la jornada. Es diu l'informatiu de Mute i està elaborat conjuntament a través dels esforços i el treball dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a Mute. Temps d'actualitat que cada dia us servix un servidor, Domènec Ramal. Un temps que, com és habitual, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. A la crònica d'aquesta jornada destacarem que l'alcalde de Santa Bàrbara valora molt positivament el nou pla director per regular les construccions de camp. Avui parlarem també d'infraestructures. Coneixerem la reclamació del delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, demanant acord en el traçat i també reclamant finançament per a l'autovia A7, al seu pas per les nostres comarques. Avui destacarem també que la disminució del cabal del riu Ebre ha permès ja d'obrir el seu tram final a la navegabilitat. Demà divendres, a Amposta, més de 200 professionals de tota Catalunya es reuniran en el marc de la cinquena jornada d'atenció al trastorn psicòtic que organitza la Fundació Pere Mata de les Terres de l'Ebre. Parlarem també de successos, ho farem coneixent i ampliant detalls sobre la desarticulació d'aquesta banda que es dedicava al robatori a les nostres comarques. Un individu empresonat des d'Alemanya dirigia aquesta banda desarticulada pels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre. I avui també ens farem ressò de qüestions de l'àmbit de la cultura, com per exemple que l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara també organitza les seues pròpies jornades culturals. A Deltebre organitzen per dissabte un taller sobre com escriure i publicar un llibre. I a la recta final del nostre temps d'informació coneixerem les propostes musicals que ens arriben des de l'Ametlla, concretament el concert de professors de l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla, previst per al proper dissabte al Centre d'Interpretació de la Pesca. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, propostes de l'informatiu Emute d'avui dijous 18 d'abril, propostes que tot seguit, si us interessen, us comencem a explicar.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I tal com us avançàvem en titulars, avui el nostre temps d'informació l'obrim anant cap a Santa Bàrbara, perquè l'alcalde d'aquesta població, Jordi Boronat, ha valorat molt positivament el nou pla director per regular les casetes de camp. L'alcalde planer creu que aquest ajudarà a unificar criteris a l'hora d'atorgar llicències i evitarà greuges entre termes municipals. De fet, Santa Bàrbara disposa des de fa ja 3 anys d'un catàleg de cases rurals i masies. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Com ja vam avançar a principis d'aquesta setmana, la Direcció General d'Urbanisme està preparant un nou pla director per regular i limitar la proliferació dels masets o casetes de camp al territori. La normativa, presentada als Consells Comarcals perquè puguen fer les seues aportacions, ha començat ja a tenir les primeres valoracions d'alguns responsables municipals, com per exemple l'alcalde de Santa Bàrbara, Jordi Boronat, per a qui aquesta és una bona notícia, ja que diu ajudarà a unificar criteris a l'hora de donar llicències per a aquests tipus de construccions, molt comuns als nostres termes, alhora que evitarà greuges entre poblacions a l'hora d'adjudicar-les. L'escoltem.
Jo penso que és una bona notícia. Fa temps que venim parlant, fa temps que els alcaldes venim reclamant, els alcaldes de les Terres de l'Ebre venim reclamant pues, això, una unificació del criteri a l'hora de donar llicències de construcció en terrenys no urbanitzables. I bueno, és un tema sempre candent, sobretot els últims 10 anys, perquè bueno, s'han ficat moltes multes a les infraccions que gent ha comès al terreny no urbanitzable, no? I això però, bueno, ha causat greuges al territori, malestars als ajuntaments. Si al final s'acaba portant a terme, unificarà unificarà els criteris a l'hora de donar permisos i llicències de construcció a tots els termes municipals, perquè ara a Santa Bàrbara donàvem unes autoritzacions, Mas d'Enverge en donava unes altres, la Galera unes altres, i hi havia un cert... És a dir, gent que potser se sentia beneficiada perquè el deixaven construir en un terme, a l'altre no el deixaven construir, no? I llavors acabes fent... Pues greuges comparatius respecte de termes municipals.
Boronat deia que el document, que ara està en estudi, que possiblement serà aprovat a finals d'any o a principis del 2014, posarà les bases per regular com han de ser aquestes construccions diferenciant el maset i la caseta d'eines. Aquesta darrera podria tenir una superfície màxima de 20 metres quadrats, mentre que el maset tradicional podria arribar fins als 40 metres quadrats. En qualsevol cas, sempre s'està parlant de noves construccions i el que regularia seria la construcció, és a dir, un sol caient de teulada o el color blanc amb què totes tindrien que estar pintades, mentre que la distribució interior de l'habitacle seria a criteri del propietari. L'alcalde de Santa Bàrbara destacava també que el nostre municipi disposa ja, des de fa més de 3 anys, d'un catàleg de cases rurals i masies que regulen els usos i els tants percents de superfície ampliables d'aquestes antigues edificacions. Amb aquest nou pla director, Urbanisme preveu ordenar una part important de les 70.000 construccions en sòl urbanitzable existents al territori, concretament els habitatges irregulars que podrien fins i tot ser objecte d'enderroc.
Gràcies, Josep. I al fil d'aquesta mateixa qüestió hem de destacar també que la Regidoria de Promoció Econòmica, Comunicació i Sostenibilitat de Sant Jaume ha fet una valoració molt positiva d'aquesta recent aprovació del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de la Població. Durant una entrevista a l'informatiu matinal del Canal 21, la regidora Viviana Porres destacava que es tracta d'un planejament urbanístic que fa dues legislatures que s'està treballant i que s'ha fet amb el consens de les forces polítiques del consistori de Sant Jaume. A més, l'objectiu ha estat ordenar el creixement del nucli urbà de Sant Jaume mirant cap al riu, amb la construcció d'un total de 1.965 habitatges nous, una xifra de pisos de nova edificació que, segons l'Ajuntament de Sant Jaume, seran suficients per cohesionar el nucli urbà del municipi i atendre les necessitats de creixement per als propers 25 anys. En aquesta línia, Viviana Porres es referia també al nou pla director que prepara la Generalitat per regular i limitar la proliferació de masets i casetes de camp en sòl no urbanitzable a les Terres de l'Ebre. Una normativa que preveu autoritzar només la construcció de cases de camp de fins a 40 metres quadrats de superfície en finques que estiguen treballades i de propietaris que puguen acreditar la possessió d'una primera residència al territori. La regidora remarcava que Sant Jaume ja tenia una sensibilitat especial per intentar evitar la proliferació de cases en sòl no urbanitzable. Segons Porres, la nova normativa ajudarà a millorar el manteniment i la conservació de les finques, tot contribuint a millorar el paisatge del Delta. I sense abandonar encara Sant Jaume, una última qüestió sobre aquesta població, i és que el seu ajuntament, en este cas a través de la Regidoria d'Igualtat i Atenció a les Dones, ha posat en marxa la iniciativa dels Horts Socials, una iniciativa adreçada a totes les famílies, jubilats i persones en situació d'atur que estiguen interessades en treballar un terreny que actualment no es conrea. Els horts socials es posen a disposició de manera gratuïta dels interessats per conrear-hi verdures i hortalisses. Per a més informació, els interessats s'han de posar en contacte amb l'Ajuntament de Sant Jaume de dilluns a divendres en horari de matí de 8 a 2 i els dimarts i dijous a les tardes de 6 i mitja a 8.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara d'infraestructures i, novament, l'autovia A7, el pas per les nostres comarques, torna a ser notícia. Ara, aquesta setmana, perquè el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha reclamat al govern espanyol que negocie amb els representants locals el traçat definitiu de l'autovia A7, el seu pas pel nostre territori, i aporte de manera efectiva els recursos econòmics necessaris per construir-la. Pallarès valorava positivament la recent publicació al butlletí oficial de l'Estat de la declaració d'impacte ambiental del tram pendent d'aquesta autovia entre la Jana, el Baix Maestrat i el Perelló, al Baix Ebre. La construcció d'aquesta infraestructura, que s'arrossega des de fa anys, és una de les principals demandes viàries del territori i permetria disposar d'una via ràpida per la zona interior paral·lela a l'actual autopista AP7. Xavier Pallarès.
Ho valorem positivament després de tants i tants anys, no? Va ser que bueno, aquí al final ens han de ficar tots d'acord amb el tema del traçat. Tornem a estar en el mateix. Existia, el que passa que no hi havia un consens total i absolut i estem en aquest punt. Per tant, la valoració inicial de que l'Estat hagi fet l'impacte ambiental és positiva. Ara seria més content si hi hagués una dotació pressupostària detrás, cosa que no hi està.
I és que, tal i com en les seues paraules en reconeixia Xavier Pallarès, la publicació d'aquest tràmit, el de la declaració d'impacte ambiental, a priori hauria de permetre d'iniciar ja el procediment per adjudicar la redacció del projecte. Una redacció, de tota manera, que no arriba acompanyada d'una previsió efectiva o consignació econòmica per tal de materialitzar-lo. D'altra banda, en el marc del Consell de Direcció de l'Administració Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre, Pallarès anunciava també la incorporació aquesta mateixa setmana de 4 nous funcionaris al jutjat penal de Tortosa arran de l'arribada d'una nova jutgessa de reforç per intentar desencallar l'actual situació de sobrecàrrega de causes que l'ha convertit en una de les instàncies més saturades de l'Estat espanyol. I parlant encara de qüestions que afecten el conjunt del territori, avui hem de destacar també que el tram final del riu Ebre ja torna a ser navegable després que l'elevat cabal del riu durant els últims mesos obligués a última hora a suspendre l'inici de la campanya el passat dijous sant. Amb els 653 metres cúbics per segon registrats el passat dimarts per la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a l'estació d'aforament d'Escó i els 588 a la de Tortosa, molt per sota del límit màxim de 800 establerts per en aquesta activitat, les empreses especialitzades poden començar a operar al riu i l'Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre ja ha anunciat que l'empresa contractada iniciarà durant els pròxims dies les tasques de manteniment de la via navegable. Així ho certificava Xavier Pallarès, delegat del govern al territori, que comentava que la reducció d'aquest cabal permet ja iniciar la navegabilitat i les tasques de manteniment al riu.
Els cabals del riu han baixat bastant, per tant ja estem parlant d'uns cabals correctes per a poder fer la navegabilitat. En pocs dies començarà l'empresa de manteniment a fer les neteges del canal navegable.
Com dèiem anteriorment, tot i que la previsió inicial era poder començar la temporada durant l'últim tram de la Setmana Santa, com és habitual tradicionalment a partir de dijous sant, les maniobres per deixar capacitat de resguard als embassaments de Mequinensa i Ribarroja després de les precipitacions dels últims mesos i amb cabals d'uns 1.300 metres cúbics per segon van obligar a mantenir tancat el tram final del riu. Aquesta abundància d'aigua, però, ha d'ajudar, tot i que puntualment, a millorar les aportacions de sediments al delta i netejar la llera d'alt. A la pràctica, això també es traduirà en la disminució dels tractaments previstos per enguany contra la mosca negra, segons apuntava el mateix Pallarès.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Anem ara cap a Amposta. Més de 200 professionals de tota Catalunya tenen prevista la seva reunió demà divendres a la capital del Montsià per tal de celebrar la cinquena jornada d'atenció al trastorn psicòtic, jornada que organitza la Fundació Pere Mata de les Terres de l'Ebre, on s'està realitzant un programa pilot. És una informació que avui i des d'Amposta Ràdio en la seva crònica ens porta Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, Domènec. Demà divendres, el Centre d'Art Lopati d'Amposta acollirà la cinquena jornada dels programes d'atenció específica al trastorn psicòtic incipient de Catalunya. En total seran pràcticament 200 professionals d'arreu del país que es trobaran per tractar l'atenció a les addiccions en psicosi incipient. És la primera vegada que aquesta trobada, que té periodicitat anual, es realitza a les Terres de l'Ebre, ja que la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre del grup Pere Mata gestiona aquest programa pilot al Montsià, que inclou 51 joves. Ho explicava la responsable del centre, la doctora Cristina Vila.
El dia divendres, dia 19, fem aquí en posta la cinquena jornada de l'atenció als trastorns psicòtics incipients. És molt important perquè és un programa que s'està fent a Catalunya en diferents territoris i aquestes jornades s'han fet en tres territoris de Catalunya, sent aquesta vegada la primera vegada que es fa a Terres de l'Ebre, en concret a Amposta. Aquest programa neix des del Pla Director de Salut Mental i Addiccions com una forma de donar una millor atenció, sobretot fent un diagnòstic i una intervenció precoç en aquelles persones que pateixen un trastorn psicòtic inicial i així evitem la cronicitat del trastorn.
Com deia la doctora, els programes d'atenció específica al trastorn psicòtic incipient neix del Pla Director de Salut Mental i Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat, aprovat l'any 2006, i s'adrecen a joves d'entre 14 fins a 35 anys. Recordem, l'acte tindrà lloc al Centre d'Art Lopati a Amposta.
Gràcies, Manel. Parlem ara d'una qüestió molt diferent. Continuem ampliant la notícia de les detencions que en aquesta mateixa edició de l'informatiu comentàvem dies enrere, pel que fan a aquesta banda desarticulada a les Terres de l'Ebre pels Mossos d'Esquadra, que es dedicava al robatori de domicilis, empreses i ajuntaments, una banda que estava dirigida per un home que es trobava empresonat a Alemanya, segons fonts pròximes a la investigació. Així ho publica l'Agència Catalana de Notícies. Arran d'aquesta investigació, que s'ha allargat 5 mesos, han estat detingudes un total de 16 persones en dues fases, l'última de les quals va tindre lloc el passat 10 d'abril i es va tancar amb 6 detencions a Tortosa, Amposta, La Ràpita i Vinaròs, a més d'intervenir una gran quantitat de material. En total, els Mossos els imputen una vintena de fets delictius, xifra que es podria duplicar, i els acusen de pertinença a grup criminal, robatori o receptació. Els investigadors van haver de fer gestions a través de la Interpol per poder localitzar un dels responsables de la banda que, segons ha confirmat l'intendent dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre, Francesc Xavier Monclús, es trobava empresonat a Alemanya després que la policia d'aquell país l'hagués detingut anteriorment per fets delictius que hauria comès allà.
Ja, en aquests moments ja està ingressat, se fa l'explotació final de l'operatiu, està ingressat a una presó d'Alemanya. Per fets succeïts a Alemanya.
Des del mateix centre penitenciari on es trobava ingressat, aquest individu hauria estat dirigint l'activitat suposadament delictiva d'aquest grup a les Terres de l'Ebre, segons precisen fonts coneixedores del cas. En el marc de la celebració del Dia de les Esquadres a la regió policial de les Terres de l'Ebre, Monclús ressaltava també l'envergadura de l'operació engegada, que ha suposat prop de 5 mesos d'investigacions i la conclusió de la qual, amb 16 detinguts en total, veïns de diverses poblacions del nostre territori i de nacionalitat romanesa, es va desplegar en dues fases, a mitjans del mes de febrer i el passat 10 d'abril. Actualment, i segons precisava Monclús, 6 d'aquestes persones es troben ja a la presó per ordre judicial. Un operatiu que es troba pràcticament tancat, a manca de resoldre algun serrell. Els Mossos imputen al grup la comissió d'una vintena de fets delictius, una xifra que, tal i com el mateix Monclús en reconeixia, es podria fàcilment ampliar al doble en els propers dies, atent que continuen esbrinant la procedència il·lícita de material decomissat.
En total, 16 detinguts, 6 dels quals han entrat a la presó. Era un grup molt actiu, actuava a totes les quatre comarques de Terres de l'Ebre, fins i tot també en altres llocs, però per l'interès eren les quatre comarques, actuaven, i el seu inici van ser en edificis públics, ajuntaments, col·legis, tot i que van acabar ampliant el seu ventall d'actuació en altres, com pot ser habitatges, magatzems, és a dir, un ampli ventall d'actuacions. Gairebé podríem parlar de 20 fets acreditats més 20 més que estan tornant efectes, comprovant. Podríem arribar tranquil·lament als 40 fets imputables en aquest grup.
Els detinguts, d'acord amb el mateix comandament, van començar robant en edificis públics com escoles i ajuntaments per acabar ampliant el seu ventall d'actuacions a habitatges, magatzems i empreses. Dividit posteriorment en dos grups, les seues tasques estaven jerarquitzades amb caps i diverses persones que tenien tasques diferenciades a l'hora del procés i l'execució de tots aquests robatoris.
Coneixes el cas de Ferran, el noi de 9 anys de Camarles a qui fa falta un elevador d'escala? Ferran necessita que l'ajudes. Recull tots els taps de plàstic i deposita'ls en algun dels punts de recollida del teu municipi. Per més informació, al mòbil 687 857 913. Col·labora, estem segurs que entre tots ho aconseguirem.
Ets artista, acròbata, cantant o malabarista? Tens dots de mag? Ets el rei de la rialla o la teva gossa balla? T'estem buscant perquè tu ets del milloret. Torna a Santa Bàrbara i en col·laboració amb l'Ebre Televisió, el programa dels artistes de les Terres de l'Ebre. Fins a 1.000 euros en metàl·lic per als guanyadors. Tens de temps fins al dia 19 d'abril. Consulta les bases a www.santabàrbara.cat. Atreveix-te, perquè tu ets del milloret.
Informatiu Emute.
Obrim el bloc dedicat a les activitats i propostes de l'àmbit cultural. Per fer-ho, comencem avui parlant de l'Escola Jaume Balmes de Santa Bàrbara, que també organitza les seues pròpies jornades culturals. Avui i demà, els alumnes del centre gaudiran d'un total de 24 activitats diferents. L'edifici de l'Ajuntament i l'emissora municipal tenen prevista la rebuda de la visita dels alumnes de segon curs, tal com des de la Plana Ràdio i la seva crònica d'avui ens explica Tere Giner.
Avui demà l'escola del nostre poble canviarà la seva habitual activitat lectiva per una altra de més desenfadada, al participar també de les jornades culturals que està vivint Santa Bàrbara des del passat cap de setmana. I és que, com tots els anys, l'escola Jaume Balmes organitza les seves pròpies jornades culturals amb un seguit d'actes que se'n surten de l'habitual rutina educativa per proposar als alumnes fins a un total de 24 activitats diferents que es portaran a terme al centre entre avui i demà divendres. Segons ens explicava el director de l'escola, César Roig, totes aquestes activitats dirigides als alumnes de pàrvuls fins a sisè han estat coordinades pel cap d'estudis i aniran des de la visita dels Mossos d'Esquadra o dels Bombers a diferents tallers sobre temàtiques diverses, música o fins i tot una xerrada d'una veterinària per als més petits. Escoltem el director del centre, César Roig.
Sí, sí, des de pàrvuls fins a sisè, en total, unes 24 activitats. O sigui, hi ha tallers de música, tallers de tot classes, inclús pujos també de Mossos d'Esquadra, fan unes xerrades, inclús també venen els bombers, ensenyen l'ambulància, o sigui, tota una sèrie d'activitats de cara a tots, des de pàrvuls a sisè.
De fet, la mateixa emissora municipal des de la que us parlem està inclosa dintre aquest ventall d'activitats, ja que els alumnes de segon visitaran demà divendres l'Ajuntament per conèixer el funcionament de la Casa Consistorial i els seus departaments, entre els que s'inclou la ràdio. El director de l'escola destacava de les jornades culturals que organitza el centre que, tot i l'ajustada disponibilitat econòmica, s'ha procurat oferir a l'alumnat el màxim d'activitats possibles.
Gràcies, Tere. Anem ara cap a Deltebre. Com escriure i publicar un llibre és el títol i el contingut d'aquest taller que en aquesta població han preparat per al proper dissabte. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La Regidoria de Joventut de Deltebre i CIAN enceten el projecte d'activitats d'aquest 2013 amb els tallers de primavera. El primer, com escriure i publicar un llibre, consistirà en una xerrada de la mà de dos joves escriptors, Javi Aragut i Isabel Hierro, que donaran a conèixer com confeccionar un llibre des de la idea fins a la seva publicació, tal i com destaca la regidora de Joventut de Deltebre, Susana Gómez.
Hem triat aquest taller per facilitar eines a joves que els agrada l'escriptura com a forma expressió artística per a realitzar una obra o per a realitzar un treball. Creiem que és més adequat ara a principis d'any i no a final d'any, perquè algú que vulgui presentar un treball ara per Sant Jordi ja és una mica més justet, però per als Premis Literaris Terra de Fang ja tindria uns mesos d'avantatge per poder aplicar totes aquestes tècniques. Són dos joves molt professionals que tenen darrere seu una trajectòria d'haver redactat alguns llibres, obres, publicar-les, i que tenen un lloc dintre del món de l'escriptura, no? I me'ls van recomanar i he fet cas, i els portarem, i són les persones que a més tenen la capacitat de poder expressar i formar altres persones.
Recordeu el taller Com escriure i publicar un llibre aquest dissabte a partir de les 10:30 al Saló de Plens de l'Ajuntament de Deltebre. És totalment gratuït i no cal inscripció.
Gràcies, Lluïsa. I de les propostes literàries passem a les musicals, perquè el concert de professors de l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar, enguany titulat Música en 360 graus, es renova conceptualment. La cita està prevista per aquest dissabte 20 d'abril al Centre d'Interpretació de la Pesca, a partir de les 12 del migdia. A més, també se'n realitzaran les audicions dels alumnes adults, serà concretament, en este cas, una hora abans, a partir de les 11 del matí, tal i com ens explica Olga Tomàs des de la Cala Ràdio.
Música en 360 graus. Aquest és el títol de la renovada iniciativa impulsada des de l'EMA, l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. I és que aquesta proposta fresca i original consisteix en el tradicional concert de professors de l'escola al Centre d'Interpretació de la Pesca, que tindrà lloc aquest dissabte 20 d'abril a partir de les 12 i que suposarà una manera diferent d'escoltar i gaudir de la música. Així ho ha definit almenys la Fàtima Hidalgo, directora de l'Escola Municipal de Música. L'escoltem.
Concert de professors, però diferent a tot el que hem vist fins ara. Crec que és una manera diferent de veure la música i crec que poca gent ha vist aquest estil de concert. Llavors, per a la gent del poble també és bonic veure altres coses i veure, potser disfrutar la música d'unes altres maneres.
Per tant, un concert de professors de l'escola renovat, que enguany també canvia la sala de la societat pel centre d'interpretació. A més, com és habitual, abans del concert de professors hi haurà les audicions d'alumnes adults de l'escola a les 11 del matí. En concret, estan previstes 10 audicions on els alumnes mostraran el seu talent davant d'un públic fidel. D'altra banda, des de l'Escola Municipal de Música, de l'11 al 18 de maig, les professores Anna Vizcarro i Gesamí Margalef realitzaran un taller d'estimulació musical primerenca destinat a alumnes de partir de 18 mesos fins a 3 anys. Les inscripcions estan obertes fins al 30 d'abril i es realitzen a l'Escola de Música els dimarts de 4 a 5 de la tarda. També es pot trucar al 977-45-60-46 o via e-mail a e301052@xtech.cat. Els preus són 4 euros per les persones no vinculades a l'escola i 2 euros per les persones amb un familiar directe a l'escola. I és que aquest taller forma part de les activitats que l'escola ofereix com a plus als alumnes de l'escola, a més d'obrir el centre al poble. Fàtima Hidalgo és la directora de l'Escola Municipal de Música.
I, per exemple, val 4 euros l'activitat a qualsevol persona, però a les persones que estiguin vinculades en algun germà o pare o mare que estigui a l'escola, valdrà 2 euros. I a partir d'aquí ja estem fent altres activitats que puguen aportar aquest punt més positiu per als alumnes de l'escola. I gràcies a aquestes activitats també s'estan oferint, s'està obrint l'escola al poble. I realment està funcionant molt bé, estem molt satisfets tots els professors en aquestes activitats.
Des de l'escola es recorda que les places a aquesta activitat d'estimulació són limitades i que cada alumne ha de venir acompanyat d'un adult que també realitzarà la classe. A més, els petits han de portar roba còmoda que permeti el moviment lliure.
Del 15 d'abril al 4 de maig, 5è jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Gaudiràs dels millors plats, dels millors arrossos i dels millors preus amb menús des dels 15 fins als 28 euros. Podràs degustar-los al Bar Esport, al Bar Restaurant Héctor Roda i al Mas Masdeu. 5è jornades gastronòmiques de l'arròs a l'Aldea. Amb el suport de la Diputació de Tarragona i des de l'excel·lentíssim Ajuntament de l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El termòmetre torna a enfilar-se amb facilitat a aquesta hora, tot i que potser algunes màximes avui es quedin lleugerament més avall que no pas ahir. Domini del sol, però amb nuvolades aquesta tarda al Pirineu i Prepirineu. Continuació d'algun banc de boira costaner. De moment ha anat afectant aquest matí, tal i com es preveia, alguns sectors propers al delta de l'Ebre, però no ho descartem a qualsevol altre punt. Aquesta matinada i demà, canvi de situació. Alguns ruixats i tempestes irregulars a qualsevol punt de Catalunya, en preferència a la meitat nord, sobretot terç nord del país, localment amb intensitat, possibilitat d'algun gra de calamar-se, i localment, com dèiem, amb intensitat, amb una cota de neu al voltant dels 1.900 metres, baixant cap als 1.100 a última hora del dia. Brusc descens de les temperatures a l'interior i Pirineu, lleuger cap a la costa, estabilitat, però, durant el cap de setmana.
La previsió del temps, una jornada més, ens ha acompanyat a la recta final d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dijous 18 d'abril, un dia més, ha tingut el control i edició dels continguts qui us els ha presentat, Domènec Ramal. Res més, gràcies per la vostra atenció. Novament, demà divendres tornarem a ser fidels i puntuals a la nostra cita, aquí, a la sintonia de la teua municipal, per apropar-te l'última hora de l'actualitat de la jornada. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció. Molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.